camins.
Paula, tira'l, sisplau. És dolorós, eh? És... No sé si us recordeu, aquest és l'himne de l'Europa League. Us agrada? Doncs més val que us aneu acostumant. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com està el pati futbolístic. Ara ho recordarem amb la Carla Buigas també. Però mentrestant, us diem bona vesprada aquest dijous 13 d'octubre del 2022, dia 1, després de que el professor Xavier Torrents ens desmuntés el programa així a cop de sorpresa. Ens va regalar ritme, bon rotllo i anàlisi, que no opinió, que no és el mateix, va fer anàlisi. I ens va parlar de Wakanda Forever, així com qui no vol. Temps de reflexió en directe els dimecres al Camins. I com som aquesta barreja tan maca, vàrem rematar la vesprada parlant de les problemàtiques de les tecnologies, de les noves tecnologies, de la mà de la nostra companya Laura Polo Dalfo, que ahir, vesperon, no em va insultar en directe. Mira que bé. Si voleu recuperar la nostra versió dels dimecres, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la gran Maria José Mendoza, una persona que s'emociona en la tasca que fa, sobretot depenent de qui passa per aquest estudi. Recordeu, Twitter @caminsestel i a Instagram caminsestel. I que sapigueu que ens teniu en directe a través també de l'aplicació Radio Estel oficial, el Tinder de Radio Estel. Avui, dijous, us donarem notícies, ja tenim la Carla i el Pere disposadíssims, i després hem quedat, atenció, amb el que va ser vicepresident i president del Futbol Club Barcelona, Joan Gaspar, per parlar del caso Figo. Ja sabeu que Netflix va estrenar un documental explicant una mica tot el fitxatge de Figo pel Madrid, aquest fitxatge traumàtic, l'any 2000, jo tenia 20 anys de res, i un dels protagonistes és l'amic Joan. Doncs xerrarem amb ell, sobretot per aquell moment traumàtic per al barcelonisme, i a la part final del programa, Economia en Valors, en la versió dels dijous, és a dir, la de Salvatore Aragonès, l'economia seductora. Atenció avui, eh? Joan Gaspar, Salvador Aragonès, aquesta és la ràdio que us sedueix. Tot això en el nostre menú. Tenim micros i és de nit, per tant, ràdio nocturna, des d'ara i fins les 9. Som Radio Estel, som Camins, som La Banda.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Senyor Joan Gaspar, bona vesprada.
Hola, moltes
gràcies. Escolta, moltes gràcies per estar amb nosaltres. No sé, Joan, si és el millor dia per parlar amb tu, perquè, clar, ara ho explicarem, però el barcelonisme està una mica deprimit. Ara et pregunto també sobre tot el que està vivint el Barça, però t'hem contactat per un tema de fa, atenció, 20 anys. Ara ens expliques, vale, Joan?
Molt bé, com tu diguis.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Netflix va estrenar fa algunes setmanes El caso Figo, el fitxatge del siglo, una pel·lícula documental que examina un dels acords més polèmics de la història del futbol. Exposa per primera vegada els testimonis en profunditat dels seus principals protagonistes dues dècades després del traspàs que va trencar el cor del barcelonisme. Luis Figo, protagonista una mica d'aquest documental, va fitxar pel Barcelona a l'any 1995 per marxar al seu etern rival, al Real Madrid, 5 anys després. José Veiga, agent de Figo durant la major part de la carrera i la figura que va negociar tot aquest acord, i Florentino Pérez també apareix en aquest documental, que va començar la seva presidència amb aquest fitxatge, i segurament gràcies a aquest fitxatge. El documental recull els testimonis d'algunes de les figures més rellevants del futbol espanyol, com ara Paulo Futre. Ojo al paper de Paulo Futre en tota aquesta trama, de Pep Guardiola, de Roberto Carlos, Fernando Hierro, Valdano, i també dels periodistes José Ramón de la Morena, José Félix Díaz o Toni Frieros. A més, la cinta conté arxius mai vistos, no?, sobre tota aquesta etapa. I un dels testimonis més rellevants de la cinta és el de Joan Gaspar, que no necessita presentació, però vaja, per si hi ha algun astronauta que baixarà a la Terra, us recordo que Joan Gaspar va ser vicepresident primer del club durant 22 anys, entre el 78 i el 2000, sota la presidència de Josep Lluís Núñez, i el 36è president durant 3 anys, entre el juliol del 2000 i el febrer del 2003. Joan,
Bona nit.
Ja he fet tota aquesta entradeta que m'ha costat una mica, però per situar els oients, primer que res, ens hagués encantat tenir-te aquest estudi, és una llàstima perquè a mi em feia molta il·lusió, però no has pogut assistir perquè tens algun compromís força important, no? És així?
Exacte. I t'agraeixo que ho puguem fer per telèfon.
Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé. Tot així agraïm molt que ens atenguis, tenim ganes, perquè saps que ets protagonista d'aquest episodi, no? Ara fa 22 anys, després encara continua aixecant doncs, passions i encara continua aixecant una mica ampolles entre el barcelonisme. A veure, Joan, Figo va trair al Barça? Tu el consideres un traïdor?
Home, jo crec que el Figo va fer... una acció incorrecta, el Florentino va fer una il·legalitat al firmar un document quan el Figo tenia contracte amb el Barça, un contracte que, per cert, no s'ha tornat a repetir mai més en el món del futbol, és el contracte que va fer firmar pel seu representant on es deia que si no fitxava pel Madrid, doncs d'alguna forma tindria que pagar una multa de 500 milions de pessetes que ell les utilitzaria per poder pagar les quotes de socis del Madrid. Tot això és il·legal, totalment il·legal, perquè a més el Figo ens ha dit i ha dit en reiterades ocasions que ell no era conscient de la firma d'aquest document, cosa que jo no m'ho crec, i el Vega el va firmar pues perquè el Florentino li va presentar aquest document i li va pagar una quantitat, segur, per firmar aquest document. Això està clar. A partir d'aquí, pues, home, un una mica maquiavèlic fa un document que no és normal dintre del món del futbol, l'altre no pot negar que em truca la nit que jo vaig guanyar les eleccions,
sí,
una setmana després que les havia guanyat el Florentino. El Florentino les va guanyar en gran part gràcies a aquesta promesa de dir-los als socis que si venia, si ell guanyava, el Figo vindria al Madrid, i que si no venia ell personalment, perquè quan va fer aquestes declaracions no era president, era un candidat, ell personalment pagaria la quota de socis del Real Madrid. No ens oblidem que Florentino no va guanyar les eleccions presencials, vol dir les urnes que van posar-se en el Bernabéu, va guanyar les eleccions gràcies al vot per correu, que en el Real Madrid està permès, el que vol dir claríssimament que ell va convèncer en els que no van votar presencialment en el Santiago Bernabéu a votar, però en canvi havien votat per correu, perquè, home, davant d'aquesta promesa feta pel candidat Florentino Pérez, que si guanyava portaria el Figo i si no que pagaria l'abonament de socis del club, tot això el senyor Figo em va telefonar per dir-me aquell dia a Barcelona si jo li donava un aval bancari que li garantissés en cas que tingués que pagar aquesta multa que havia firmat el seu representant. A les 12 de la nit jo li vaig dir que no es podia aconseguir un aval. Bueno, és igual, ja coneixeu la història, perquè l'he repetit tantes vegades i ja estic una mica
Però escolta, t'hem trucat perquè el documental realment és impactant per diverses coses, perquè mira, Luis Figo, que va arribar al 1995, va arribar sent mitjanament conegut, però es va convertir en una estrella en el Barça, arribant a ser doncs segon capità, darrere de Pep Guardiola, que era un dels seus gran amics doncs d'aquella època. Ell deia que no se sentia valorat, que volia renovar i sentir-se part doncs més valorat, més estimat. Tu que vivies aquella època com a vicepresident, tu creus que Figo estava valorat, sí o no?
No, més que valorat. El que passa que Luis Figo, durant el temps que va estar en el Barça,
sí,
va renovar les seves condicions econòmiques doncs 4 o 5 vegades.
Sí.
I segurament el president Núñez ja es va cansar que de tant en tant el Luis Figo, que era un gran jugador, no hi anava mai, doncs li anava a demanar un augment de sou per més contracte que tenia firmat.
Sí.
I demanava una millorar el contracte, cosa que s'havia aconseguit per part de Luis Figo moltes vegades. l'última vegada que ho fa, el president Núñez ja se'n va, ja ha dit que se'n va del Barça,
sí.
Per tant, i diu que ell no pot millorar-li el seu contracte,
uh-huh.
Això no és valorar-lo més o valorar-lo menys, això és dir-li la realitat, però és que aquesta realitat es corregeix de forma immediata, perquè els dos únics candidats que hi havia en aquests moments per ser elegits...
Lluís Bassat i tu mateix. Sí.
El senyor Lluís Bassat i jo mateix, truquem al Luis Figo, bueno, jo sé, segur perquè vaig trucar jo, el senyor Bassat també després em va dir que també l'havia telefonat, per dir-li, si jo guanyo les eleccions, estiguis tranquil, que et millorem el contracte que tu has demanat amb el president Núñez que ho fes ell, ell ja se'n va i aquest tema ens el deixa que guanyi les eleccions, jo si les guanyo te'n garanteixo que et donaré aquesta ampliació que eren uns 50 milions de pessetes d'aquella època,
sí.
Del contracte, i a partir d'aquí Luis Figo no pot dir que no se'l valorés perquè el senyor Núñez, president del Barça durant molts anys,
uh-huh.
El va valorar tot el transcurs del temps que va estar, ampliant-li el contracte cada vegada que ell li demanava, i els dos candidats que es presentaven a l'elecció també li van prometre per separat que si guanyaven també li donarien el que demanava. Per tant, més valoració de Luis Figo no es pot tindre.
Jo crec que sí.
Però, jo torno a repetir. D'aquí molts anys potser sí que s'han parlat d'aquest tema, però en la història del Barça hi ha dos jugadors que són històries molt semblantes, si bé la forma diferent, que és el Di Stéfano, el va fitxar al Barça, el va fer vindre a Espanya, va vindre a Barcelona,
sí.
Es va portar la samarreta del Barça i després, per raons polítiques, el Madrid va aconseguir que des de Madrid i políticament diguessin en el Barça que era millor que el jugador jugués un any al Barça i un any al Madrid.
Mm.
Cosa que el que ho va pensar de futbol no en tenia gaire.
Ja.
Perquè,
això és impossible.
Vull dir, impossible. Llavors, finalment, per moltes pressions polítiques, a pesar de que tota la rola tenia el Barça perquè tenia el contracte firmat abans que el pogués firmar al Madrid,
sí.
Va tenir que cedir per unes pressions enormes polítiques d'aquell moment i que no cal que digui quan el Di Stéfano se'n va quedar al Madrid, el nostre país tenia una força política tremenda per fer que les coses fessin com...
Efectivament.
Vale.
Tots ho sabem. Escolta, Joan, volia demanar-te també perquè recordem que el documental, el cas...
Sí. Però els joves que tot això no ho han sentit, els grans sí. Tu t'imagines el Di Stéfano jugant al Barça conjuntament amb el Kubala, que era l'altre jugador que teníem nosaltres?
Bueno.
Aquelles quatre Copes d'Europa que va guanyar el Madrid en blanc i negre, que dic jo...
Tens raó, Joan.
D'aquí és un dia del Barça.
Home, i tant.
Perquè el Di Stéfano és un gran jugador. I ara anem al Figo. És la segona operació, és la mateixa, però diferent. El Madrid és el gran guanyador, com sempre, gràcies a una trampa i a un escrit totalment incorrecte i il·legal. El Figo, no traïdor, però Figo no hagués tingut que deixar o hagués tingut que dir que ell aquest document no se'l feia seu perquè l'havia firmat el seu apoderat sense tindre permís seu,
sí,
que
sí.
Ara diu, i el Barça el que han perjudicat. Les històries sempre, quan ens enfrontem contra el Madrid amb temes d'aquest tipus, o sigui per raons polítiques, o sigui perquè el Madrid fa coses il·legals, i que a més, demostradament il·legals, però amb un risc que el Figo no el vol assumir, perquè em deia per telèfon, oye, Juan, ¿y si perdemos, qué pasa? Mi representante no tiene el dinero. Lo van a meter en la cárcel, le van a embargar todo lo que tiene. Tienes que darme un aval que me garantice que si perdemos, aunque tú estés seguro que no vamos a perder, això, home, un jugador com Luis Figo, que se l'havia donat tot a Can Barça,
sí.
Pues no ho hagués tingut que fer. Per tant, jo no utilizo la paraula traïdor, però sí que no va demostrar que el carinyo que els socis de Barça l'havien demostrat i el club, amb els diversos contactes que havien fet sempre donant-li la roda del que ell volia de més, pues, home, no segona història, perquè els nostres nets i nostres bisnets sàpiguin que en el futbol, quan t'enfrentes a Madrid amb un problema de tipus o polític, o en aquest cas, a veure qui fa la trampa més grossa,
sí,
pues Madrid sempre guanya.
Joan, escolta, clar, tu has dit, mira, igual traïdor no, però una mica seduït pels bitllets, pels diners, una mica allò, el que el Camp Nou crida de vegades que és pessetero, i sobretot instigat, perquè el documental es veu amb molta claretat, pel seu apoderat, el seu representant, tu l'esmentaves abans, que va signar aquest document que segons tu és il·legal, i segur que és il·legal, José Veiga, doncs una mica ambiciós de més, igual sí que va ser.
Bueno, com jo dubto molt que un representant, per molt amic que sigui del seu representat, no firma un document d'aquest tipus on rep uns diners segur del Madrid per firmar-lo amb una clàusula de 500 milions de multa. Tot això un representant no ho fa si no és amb el consentiment d'aquest cas del jugador. Uh-huh. Per tant, Luis amb el documental nega i diu que ell no ho sabia, que el seu representant ho va firmar sense que ell ho sapigués. Jo ho poso en dubte, no, en dubte no, estic convençut que no és així, i bueno, a partir d'aquí, pues, pesetero no, perquè el Barça l'hagués pagat el que volia i el que havia demanat. Per tant, no és un problema econòmic, és un problema estrictament d'un document que firma, perquè això sí, s'ha de reconèixer amb el Florentino, que és un crac a l'hora de fer coses que no són normals en el món del futbol, i si ho fossin, pues aquesta carta o aquest document o aquest contracte s'hagués repetit amb els anys amb altres fitxatges o altres jugadors i mai més ha fet, perquè és un document d'un maquiavelisme però d'home intel·ligent, això sí. I que se li ocorreix aquest document, que no se li ha corregut perquè tothom suposo que s'haurà donat compte que era un document que no portava enlloc i que era il·legal.
Ara, Joan, sí que és cert que aquella jugada li va a valdre per guanyar unes eleccions que segurament, venint d'una Champions del Madrid que acabava de guanyar amb Lorenzo Sanz a la presidència, segurament no hagués guanyat les eleccions sense aquesta jugada una mica dubtosa. Escolta, Joan, només una pregunta, i si et sembla bé fem una publicitat, perquè vull demanar-te una mica com veus el moment del Barça abans d'acomiadar-te. Però volia demanar-te, tu amb el temps has parlat amb Figo algun cop? Us heu creuat?
Ens hem creuat, però no ens saludem.
Vale, perfecte. Doncs Joan, m'esperes 2 minuts que fem una publicitat i rematem la conversa?
Molt bé.
Vinga, doncs publicitat i una mica més de Joan Gaspar aquí al Camins.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Rafa Sanahuja.
Escolta, aquí tu et convidem perquè ens facis aquestes classes gore de periodisme.
Classes. Tu has de detectar clarament en la primera resposta que acabes de caure en la misèria més absoluta.
Camins.
Serà Vietnam.
Ràdio Estel.
A un mínim. Si en general... A la vida, a la veu mínim. No cal fer bromes tota l'estona de tot.
Expliquem històries.
Trenta segons i arribarem a 2:15. Joan Gaspar, continues allà, eh?
Sí, senyor.
També volíem interessar-nos, perquè estem molt contents de tenir-te, Joan, per la teva visió del moment actual del Barça, sobretot després de l'empat d'ahir contra l'Inter al Camp Nou, que deixa els de Xavi molt lluny de vuitens de la Champions. Faria falta tot un miracle de resultats prou impossible, i molt a prop estan d'un cop més jugar l'Europa League per segon any consecutiu. Vas estar a l'estadi o no? O vas veure des de casa o no vas veure? Com vas viure el partit d'ahir, Joan?
Des de l'estadi no vaig anar-hi, poso massa nerviós, el vaig veure a casa a estones. Fins a 1-0, molt content.
Sí.
Després, quan ens van empatar, vaig anar una estona fora per veure un altre espectacle que era una pel·lícula, perquè no volia aguantar. Quan van fer ells l'1-2, ho vaig veure molt perdut. Després sí. Vam empatar i ho vaig tornar a veure. Després em vaig anar-me quan van fer el 3-2. Bueno, com molts socis de Barça, que suposo que amb els nervis una cosa és veure-ho en directe, i una cosa pues, és desaparèixer i seure's amb una altra cosa. Però bueno, això no compta per res. El que compta és que, desgraciadament, vam empatar. L'empat fa que no siguem ja automàticament fora de la Champions, això és veritat,
sí.
Però no sé què és pitjor, si viure amb la il·lusió, amb l'esperança del miracle, o ja haver quedat eliminats i no tindre que patir, perquè ara tenim que patir doblement. Primer, nosaltres hem que guanyar-ho tot, i a l'Inter té que perdre com a mínim un partit. I nosaltres hem que, com a mínim, fer més gols que no els fa a l'Inter. Per tant, tot molt complicat.
Molt.
I per tant, però bueno, encara hi ha esperança.
Et donaré una bona notícia. Tenim present que et coneixem i tu expressas sempre com vius amb aquest patir, no? Els partits del Barça, sobretot quan són partits doncs, contra el Madrid, per cert, diumenge tindràs una altra oportunitat de patir, o contra equips grans que t'hi jugues moltes coses. Que sàpigues que la propera jornada de Champions, amb aquestes caramboles, el Bayern Múnich juga contra l'Inter abans que el Barça. Juga a mitja tarda, no sé si és a 6:45, una cosa així. Per tant, quan el Barça comenci el seu partit, és l'Inter contra el Victoria Pilsen. Per tant, si l'Inter ja ha guanyat en aquest horari avançat al Victoria Pilsen, nosaltres ja estarem automàticament en Europa League i començarem el partit contra el Bayern sense cap possibilitat. Per tant, aquí ens la juguem gairebé més amb el partit contra l'Inter que contra el nostre rival, que serà el Bayern.
Bueno, aquest equip, perquè juga contra l'Inter, no ha guanyat cap partit.
No.
És el més de tots.
Per tant,
i l'Inter sap perfectament que guanyar aquest partit el color que hi ha automàticament. Per tant,
i a més a casa.
El món del futbol pot passar tot, però per regles... Després quedaria un altre. Vull dir, podria guanyar a l'Inter, encara queda un altre partit. No?
Sí. Escolta, Joan, una coseta. Com valores el moment actual del Barça? Parlant una mica de tot. Evidentment, el cop d'ahir va ser molt fort perquè teníem totes moltes il·lusions després d'un mercat de fitxatges d'estiu molt acurat. A més, traspassant també molts jugadors que no tenien tal vegada massa el nivell del primer equip del Barça. Però, clar, ara de sobte arriba aquest contratemps importantíssim, que jo crec que ahir la gent va marxar molt, molt decebuda. Tu com valores el moment actual del Barça en general?
Bueno, amb la Champions, fatal.
Clar.
I no som capaços de... Si volem guanyar la Champions, o volíem guanyar la Champions, i no som capaços de guanyar pràcticament cap partit dels complicats, perquè estava clar que el Bayern Múnich que l'Inter eren els nostres dos grans enemics
sí.
Per poder estar a la Champions. El Bayern es dispara de seguida, guanyant-se fàcilment. A nosaltres, el partit a Milà, n'hi ha molt que dir, però és molt fàcil voler recordar sempre el penal que ens va pitar a Milà i de fet, bueno, el gol que ens van anul·lar quan ja l'àrbit l'havia donat i el VAR el va anul·lar. Bueno, tot això, per desgràcia, ja està passat, no en serveix de res. I l'única realitat és que amb la Champions, pues, desgraciadament, no podem estar contents i tot el contrari, molt tristos i decepcionats. La Lliga, el partit del diumenge, bé, és important, però no és decisiu. Uh-huh. El que era decisiu era el partit d'ahir. El del diumenge, home, si el guanyem millor, clar que sí, sí. Contents i feliços, però la decepció d'ahir és que és definitiva, és una decepció que no té recuperació. Bueno, aquest miracle, diguéssim, que jo desitjo que passi, però que ho veig difícil. Mm. El Madrid el diumenge, pues, bueno, la Lliga, no hi ha dubte, som líders, tant en aquest sentit anem a Madrid sent líders. Si guanyéssim, encara reforçaríem més aquest lideratge, però si perdem, tampoc és cap desastre, perquè encara queda molta Lliga per davant, amb una temporada que tornarà a ser una temporada excepcional amb el que és tindre un Mundial en el mig de la temporada.
Sí.
Bueno, doncs serà una altra vegada una temporada amb mil excuses per dir que ha sigut una temporada especial, i passi el que passi, doncs, bueno, ja veurem com ho fem, però és que l'any que ve tindrem un altre problema, que és el problema de l'estadi i de les obres, uh-huh. i de tindre que anar a jugar a un altre lloc.
A Montjuïc, ara, en principi.
Ens toca tindre moltes excuses perquè les coses no surtin com tenen que sortir, però hem de fer un esforç perquè ens en superem, no?
A veure, Joan, t'hem d'acomiadar de seguida, però a veure si en un parell de frases em pots rematar dos preguntes que et vull fer. La primera, la tasca de Joan Laporta, com la valores? Excel·lent, notable, suficient? Com veus que està treballant Joan Laporta?
Molt, molt correcte.
Molt correcte.
Perquè, a veure, els socis són els que van fer el pas per treure el Barça de la situació econòmica en la que estava,
sí.
aprovant les palanques, i ell el que ha sigut una bona gestió donant-li als responsables deportius els diners per poder fer fitxatges. Els fitxatges no els fa el president, els fan els tècnics. Per tant, per mi notable, bé, correcte.
Molt bé.
Veritat, i ha intentat, gràcies a les palanques, que són els socis els que ho han fet, perquè en definitiva, sense l'aprovació dels socis no s'hagués pogut fer, doncs bé, jo no tinc res en contra, perquè torno a repetir, ahir no va perdre el senyor Laporta el partit.
Fantàstic. I després, ja per rematar la conversa, Joan, t'he sentit dir, t'hem escoltat dir moltes vegades, a més, obertament, que has estat un gran vicepresident en l'època de Josep Lluís Núñez, però un mal president. Això tu ho dius amb tot el cor obert i amb sinceritat. Però creus que Bartomeu t'ha superat?
No, ara, aquí no tenim que fer un canvi. Jo, en primer, la frase no és exactament aquesta.
Ah.
La frase és que quan a mi em pregunten
sí.
si jo tornaria a voler ser president, jo dic que no, perquè no em votaria ni a mi mateix. Ara, això no és dir que ha sigut el pitjor. Això vol
no,
dir
pitjor que, no, un mal, he dit.
I si jo no em voto a mi mateix, home, doncs vol dir que jo no estic molt satisfet de què és el que he fet. Cadascú serveix pel que serveix.
Sí.
I jo reconeixo, i ho he dit públicament, no m'ho he amagat mai, que jo hagués servit més, que és el que volia, tot sigui dit. Jo volia continuar lligat amb el Barça, amb el senyor Bassat, de vocal, de vicepresident, és igual, si no li vaig demanar més que de poder continuar treballant pel Barça, treballant en el sentit de lo que és un directiu, i no va voler. I això, doncs, em vaig deixar portar de la vanitat i de l'ego, que recomano que no s'utilitzi mai per fer coses,
sí.
I vaig dir, doncs, si no em vols, ara te guanyaré les eleccions, però te guanyaré havent demostrat que jo no volia ser president del Barça.
Ah.
Perquè si no l'hagués ofert retirar-me per poder continuar amb ell, col·laborant amb la seva candidatura, però per la raó que sigui, no va voler... Bueno, ell sí que volia, però el seu entorn no volien saber res amb el unisme, i bueno, es van equivocar perquè el soci de Barça pues, va pensar que jo podia fer-ho millor. Bueno, no es van equivocar els socis de Barça, vaig equivocar jo, que no vaig saber fer-ho. Punto.
Joan, et vas equivocar en aquella ocasió, tothom cometem les nostres errades, però estarem sempre agraïts, sempre, sempre, sempre agraïts, perquè tu vas portar, atenció, Maradona, tu vas portar Romario i tu vas portar Ronaldo. Per tant, escolta...
I a Messi.
I a Messi. A Messi també, ah, és veritat, a Messi. O sigui, que, per tant, agraïdíssim sempre la tasca del vicepresident Joan Gaspar en el Futbol Club Barcelona. T'agraeixo moltíssim que hagis tingut aquesta...
Passa que també és veritat que tenia 15 anys, eh? O sigui que tampoc ens apuntem tant que no vaig pensar jo quan el vaig fitxar amb 15 anys que seria el que ha sigut el millor jugador del món.
Però és igual, però el vas fitxar sí o no, Joan?
Sí,
doncs ja està, doncs el tanto és teu. Escolta una cosa, moltes gràcies. Ens agrada molt que hagis estat amb nosaltres perquè som molt del Barça i tu ets part de la història del Barça i és un gust xerrar amb tu i gràcies per la teva amabilitat. Joan, sí. t'esperem aquí en un altre moment de la temporada, és molt llarga, per parlar de més coses, si tu vols.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Vinga, nosaltres fem una pausa breu i completem el dijous amb el savoir-faire de Salvador Aragonés.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
El nostre micròfon autònom, Judit Caselles. Caselles! Caselles!
Hola,
Rafa. Hola. A veure, minut i resultat al Parlament. Caselles. Molt bona connexió, millor que aquest matí amb la Raga, que està tot al revés. Vinga, bona nit i tapa't.
Gràcies, igualment.
El magazín de la vesprada.
Ai, el govern i la Caselles.
A Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics, un espai impulsat, recordem-ho, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I si és dijous, sabeu què ve ara? Ve un test àgil, intel·ligent, replet de dades, d'actualitat i preparat per un autèntic pou de saviesa, que a més és guapo. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal?
Doncs escolta...
A veure, que t'escolto.
Bueno, bona vesprada.
Bona vesprada, bona vesprada.
Oients,
Salvador, bona vesprada.
Que si no fos per ells haurien de plegar, eh?
Són essencials.
Doncs també saludo el Ferran, el cap de producció, la Pablo, els serveis tècnics i, com no, el gran Rafa.
Soc jo. Present.
Que condueix camins dia rere altre.
Imagina't.
I fins a arribar a l'infinit, no ho sé. Perquè una vegada has començat a caminar ja no pots parar fins a la fi del món.
Hasta l'infinit i més allà, Salvador.
Hasta
l'infinit
i
més allà.
Això durarà molt, s'ha de avisar el director.
Director, tenim molt a favor,
Salvador. Em sento orgullós de connectar amb vosaltres. L'oïdo és suficient. No fa falta la vista. Fem ràdio, fem emocions i sentiments, que els compartim entre tots els que ens escolten, Rafa.
Ets un poeta, Salvador. Escolta, canviant de tema radicalment.
Vale.
He llegit a La Vanguardia que les gallines posen noms a les persones que conviuen amb elles.
Sí, ja ho crec. I ho diu, no ho dic jo, ho diu la holandesa Eva Mayer, doctora en filosofia, escriptora i música. Les gallines, i no solament les gallines, es comuniquen amb les persones i també entre elles mitjançant llenguatges que només elles entenen, però si pares l'orella, un humà pot conèixer una mica els llenguatges de les gallines.
Sí, hi ha humans que ho fan profundament.
Jo ho tinc comprovat, eh? Quan era petit, nosaltres teníem una granja. Jo anava...
En Àfrica?
Sí. Jo anava... m'agradava visitar molt les gallines i les escoltava. Quan jo entrava, hi havia un cert rumor de gallines que em saludaven... I, doncs, tranquil·litat. Entrava la meva mare, per exemple, o entrava un treballador, doncs la situació era diferent.
Vols
feia
dir que...
un diferent, un cloc, un quac diferent.
Salvador, estàs insinuant que les gallines i tu connectàveu?
Sí. No sols al minut, sinó que ho afirmo.
Afirma rotundament.
Bueno, si vols no t'ho creguis, però...
No, m'ho crec. M'ho estic creient.
Perquè, però és així, eh? Vull dir que jo sé de la manera com... I veia com les gallines es connectaven les unes amb les altres.
També,
Jo no entenia massa el llenguatge, però sabia que si hi havia bon rotllo o no hi havia bon rotllo.
Això es detecta,
si
això es detecta.
Un gall per allí i tal, no sabia si hi havia bon rotllo o bon rotllo.
Salvador, impagable les teves anècdotes de la teva granja en Àfrica. Anem a les notícies o què?
Anem a les notícies. Vinga, anem.
Moltes empreses es troben ara en dificultats, especialment les petites.
Ei, abans de començar, sabies que les aranyes somien? És que, vull dir, si tu observes les aranyes, tenen somnis.
Mates, Salvador.
Sí, que continua.
Però tenen somnis. I somnien profundament.
I tant que somien.
En gallines, a lo millor. Aranyes somien en gallines.
No. No, perquè si les gallines troben una aranya, se la mengen. Somien a no trobar gallines.
Economia en valors, amics. El que no passi aquí és que no passarà enlloc. A veure, fem les notícies, no, Salvador? Una mica de... allò, seriositat. Moltes empreses es troben ara en dificultats, especialment les petites, perquè han de tornar els crèdits ICO que van rebre durant la pandèmia.
Sí, els bancs i els fons d'inversió demanen al govern un pla per evitar les fallides cada vegada més de les empreses que necessiten finançament. No sé si t'has fixat, Rafa, que els comerços i empreses petites han tancat perquè o no poden pagar els alts preus de l'energia o es troben en la necessitat de refinançar el seu deute a causa de la Covid i no poden.
O sigui, que necessiten diners, crèdits de l'ICO, de l'Institut, recordem, del Crèdit Oficial, o amb la garantia de l'ICO per no tenir que baixar aquestes persianes i presentar un estat de fallida.
Exacte. De cara al 2023, moltes empreses hauran de refinançar el seu deute que van rebre, són crèdits que van rebre durant la pandèmia.
Clar.
Aquí està el problema. Són crèdits concedits i no s'aconsegueixen massa els refinançaments perquè les empreses encara no tenen, no han aconseguit un benestar empresarial correcte. Ara venen les conseqüències financeres de la pandèmia. Tothom, llavors, te recordes, aconseguia diners, però són diners que s'havien de tornar i ara ve els aix i uts de tota aquesta història.
És que això és pan para hoy, hambre para mañana, sempre, el compte de sempre. Salvador, s'ha obert el Saló Nàutic a Barcelona i fa el número 60.
Sí, aquest Saló Nàutic acull 221 expositors i més de 700 embarcacions i s'esperen 55.000 visitants. Ocupa tres molls de Barcelona, la Marina Port Vell, el moll de la Fusta i el moll d'Espanya. És enorme aquest
Escolta, Saló Nàutic. I com és que això, Salvador, és que es venen moltes embarcacions aquí a Barcelona en període de crisi, a més?
Bé, aquest Saló Nàutic és un punt de referència de l'aeronàutica mundial, sobretot europea. Per exemple, el moll d'Espanya tindrà una gran exposició flotant de iots de motor, de catamarans i de tots els que s'han candidat per ser elegit el millor vaixell d'Europa.
Molt bé. I com és que ha vingut a ser tan important aquest Saló Nàutic de Barcelona, Salvador?
Bueno, és que Barcelona serà la seu de la Copa Amèrica del 2024. A veure si un dia podrem entrevistar aquí, podem fer vindre aquí, l'Aurora Catà, que ha agafat un gran protagonisme amb aquesta Copa d'Amèrica.
Vinga, doncs convidadíssima queda. Tu fes les teves gestions amb el teu saber fer. Escolta, Salvador, jo crec que podem fer aquí la pauseta i anar cap a l'entrevista, perquè tenim ganes d'entrevistar a la persona que ens acompanya. La Caixa us fa un consell i tornem.
Mm-hmm.
per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Qui ens acompanya avui, Salvador, per entrevistar-lo? Qui ens acompanya avui, Salvador?
Ah, avui tenim... sí, perdó, que és que no estava una mica distret.
No passa res.
Avui tenim a l'estudi una persona que ha passat tota la vida en temes d'ecologia, climatologia i d'agricultura. Es tracta del Jordi Sala Casarrabona, vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris i moltes coses més. Ha escrit un article força interessant. S'està despertant a Europa?
És una pregunta.
Jordi Sala no és pessimista, sinó un optimista de cara al futur en un moment que, degut a les circumstàncies de la guerra, del clima... Mira, Rafa, no para de ploure, però... Millor dit, no para de diluviar, però sí. Només a la vora del mar i això no omple els pantans. Fent destrosses per tot arreu. La sequera és el que tenim avui. Els alts preus, tota mena de fenòmens meteorològics mai vistos en el Mediterrani. Jordi Sala va escriure un article optimista sobre Europa, malgrat tu, com diuen els francesos.
Doncs el podem saludar, Jordi Sala. Benvingut, bona vesprada.
Bona vesprada.
Escolta, per aprofitar el temps que tenim, aquest any per als europeus està sent un any molt dur. Si mirem els fets, els números, la realitat, estan canviant els escenaris de tota mena quan estàvem acostumats a Europa a viure bé, sense ofecs. I ara ens hem d'estanyar tots els cinturons. Com veus la situació europea i mundial una mica, des de la teva prisma com a expert?
Bueno, jo el que veig a la situació europea precisament és això, que Europa havia sigut un cas d'èxit durant tots aquests anys i es havia creat un estat de benestar en què tothom vivia globalment, vivíem bastant confortablement, i ara de sobte diuen pues, que igual a l'hivern has de tancar la calefacció.
Tot que... i que avui hem conegut aquesta notícia de que Pedro Sánchez, en principi, el govern de Pedro Sánchez destinarà aquests 3.000 milions d'ajudes per les famílies, que en principi puguen tenir una mica més flexible tots els bons.
Doncs mira on hem arribat, no? Que el govern hagi d'ajudar, que puguis calentar-te, que diuen que vagis sentant amb l'aigua els països del nord, es troben també que tenen sequera. És a dir, està canviant tota la situació i llavors Europa se n'acompte primer que no té energia, que energèticament depèn de fora i que se li tallen malament, o sigui que no és tan forta com es pensava. Arrel d'aquí s'ha donat compte un altre tema, el menjar, que també es pensava que aquí tot podia ser producte bàsic, de proximitat i tot guai, i que això no funcionava i que havia abandonat la industrialització i que també es dona compte que si vol comprar un cotxe diuen que s'ha d'esperar 6 mesos perquè s'interrompu la cadena i els microxips...
Els microxips que feien
a Taiwan, doncs Europa no en té, i que si volem posar moltes plaques solars les podem posar, però les hem de comprar a Xina, un 90% ve de Xina, i Europa doncs, resulta que al final el que té una població molt envellida, molt ben acostumada, ja que esteu amb un to, veig una mica informal, dient del morro fi, no?
No sé per què dius.
Del morro fi, allò de que... Que, escolta, jo sí, però no vull... No? I que, bueno, una població envellida que necessita gent jove, necessita migrants, necessita tecnologia, i que tot això doncs, vol dir que hem de canviar una mica o que estem acostumats.
Uh-huh. Escolta, Jordi, de totes les privacions que estem vivint, n'hi ha una que ha continuat funcionant, l'aprovisionament alimentari. Això no s'ha tancat. Això no s'ha tancat, perdó.
Per sort, perquè si no...
No s'ha tancat, però el preu ha canviat.
Els preus pugen i pugen, però la distribució no està trencada. De què em serveix a mi estar ben aprovisionat si després no puc comprar?
Bueno, aquest és el gran tema, no? A Europa, quan va fer la política agrària, precisament el que volia assegurar és que hi hauria producte suficient per tots els ciutadans a un preu assequible. I ara amb tota la reforma es dona compte que això pot ser que per primera vegada no li passi. El que no va passar després de la Segona Guerra Mundial podria passar ara amb les polítiques que s'estan aplicant. En el fons no té problema, perquè Europa és un continent ric i si no en té, ho comprarà fora, cap problema. El problema serà que ho comprarà fora i seran d'altres països que passarà més fam. Llavors aquí, si els altres països passen més fam i tal, què acabaran fent venint a l'Europa rica? I tornarem a tindre com va haver a la crisi energètica de l'any 2008 o 2009, les grans onades migratòries cap a Europa, amb tot el problema que es va crear.
Uh-huh. Sí. Jordi, volia demanar-te, què són els espais buits?
Ah, bé.
T'has quedat...
No, els espais buits estan parlant, i ho estem parlant amb la Generalitat i tal, de que, aviam, és importantíssim fer la transició energètica el més ràpid possible per al tema del canvi climàtic i perquè tots volem viure i podem respirar. Ara, on posem les plaques solars? On posem els molins? Ho hem de compaginar amb un altre element que dèiem ara, que hi ha terres fèrtils i aquestes no s'haurien de tocar. Llavors demanem un govern que sigui valent i faci un pla d'ordenació del territori i que digui, escolti, el que serveix per menjar no ho toquem i que serveixi per menjar. El que està mig abandonat, tenim polígons industrials mig abandonats, per exemple, tenim canals de rec, que aquí es podien posar plaques solars sense masses problemes. Fins i tot, per què no repensem els espais naturals? Tenim a Catalunya un 33% d'espais naturals que els considerem verges. Bé, si està protegit perquè hi ha una tortuga, la millor un aerogenerador no li molesta a una tortuga, no? Llavors ens diem, escolta, repensem tot el territori com el tenim, com el podem distribuir perquè Catalunya, aquest país petit i climàticament tan complicat, geogràficament tan complicat, pugui fer la transició energètica el més ràpidament possible, anem a la cua de l'estat espanyol, i puguem fer un aprovisionament alimentari garantit de qualitat i preu.
Sí, Jordi, a mi m'agradaria parlar dels boscos. Fins ara, tot era guanyar espai per cultius i els boscos anaven desapareixent, diríem, perquè es guanyava terra pel cultiu. Però avui passa al revés. El cultiu baixa i els boscos estan invaint tot el territori.
Sí, això era els anys 60, quan va sortir la mecanització, que la gent va començar a agafar terra dels boscos, però després a veure que aquelles terres no funcionaven i tal, les va abandonar, i el que estem veient que els boscos estan creixent d'una manera molt ràpida, a més una gran continuïtat forestal. I tots els experts diuen que el que seria bo és que hi hagués una biodiversitat dins del propi bosc, que aleshores també diem, escolta, i si s'han de fer aquestes actuacions per tallar, fer tallafocs, la millor es poden fer i aprofitar per posar plaques solars. I llavors també és allò que anem dos espais buits. Són plens, però es podem buidar per poder fer la transició energètica.
Jordi Sala, molt interessant, m'ha agradat. A més, m'ha agradat com has centrat una mica al nostre joc informal, eh? Perquè la veritat és que, bueno, la ràdio també és entreteniment i ens agrada fer-lo així. Escolta, estem... tornaràs, que torni, no?, un altre dia, Salvador.
Sí.
Perquè, clar, li hem de deixar una mica més de temps i que ens expliqui més coses perquè m'ha agradat molt escoltar-te. El Jordi Sala és vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, i avui ha estat amb nosaltres per donar-nos la seva visió sobre les problemàtiques que no són poques, que ens assolen avui en dia. Jordi, mil gràcies.
Moltes gràcies per assabentar-me sobre les gallines i les aranyes.
Això és molt interessant, això t'ha agradat. Home, tu ets molt agrari, eh? Això segur que...
Potser l'Uccellini de Pasolini.
Molt bé. Salvador, recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots... Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Salvador, has escoltat el vicepresident Gaspar, que estava amb nosaltres?
No m'ha durat temps perquè estava parlant amb el Jordi.
Ah, estàs atenent al Jordi.
Abans preparant l'entrevista.
Doncs pots recuperar-la a la nostra ràdio La Carta, xarxes socials, Maria José Mendoza, a l'aplicació Ràdio Estel Oficial.
Que diu que podrem guanyar la
l'Eurocopa. Sí, és optimista.
Pensa que
ja saps que ell és molt optimista. Sí. I ha dit, jo veig factible classificar-nos per octaus de la Champions.
Sí,
no. Tu també, no?
No, jo ho veig difícil. El 80% de possibilitats de que no...
80 ser optimista, Salvador.
Sí, no, l'optimisme segur, però vull dir, escolta'm, la realitat és una altra.
Ai. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb el vicepresident de la ràdio, Ferran Capdevila, a la producció, Carla Buigas, Pere Llobet i Balcells a la redacció. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans... Unes mans tembloroses de passió, la Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials, i tenim una clau. La clau de tot plegat, cada vegada menys constipada, Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical i al servei tècnic de Balai. Ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, divendres de despropòsit, que sempre mola, i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous d'Europa League. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà. Ens espera dia de Totum Revolutum i Dolma Giró, per tant, ho tornarem a fer
camins.
Farem camins. Cuideu-vos, bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins.